Edició local i comarcal del que volem saber. Sintonia de Radio Élite en l'Alcoià i el Comtat. 102.6, Dial FM, ràdio online, www.radioelite.com. També la teua web de notícies. Avui anem a parlar, entre altres assumptes, del nostre jutjat de pau. I per això tinc ací la meva esquerra al jutge de pau de Muro, Alfonso. Benvingut, Alfonso. Alfonso Pasqual, bona vesprada.
Bona vesprada.
Com estem?
Doncs molt bé. Gràcies per convidar-nos a,
un plaer,
a vindre a la teua...
I apropar el jutjat de pau, perquè això és l'objectiu principal, no? Apropar el jutjat de pau a tota la ciutadania, que coneixen totes les funcions que allí feu. Ara parlarem del tema de les competències i cosetes interessants, consells pràctics que molts de tots nosaltres i vosaltres que esteu també a l'altra costa de la ràdio jo desconeixeu, i són coses importants. Jo vull que em parles, primer que tot, del funcionament actual de dia d'avui del jutjat de pau de Muro. Com funciona el jutjat de pau?
Bueno, pues, molta gent desconeix les seues institucions i els organismes, i és interessant el tindre i recordar que tenim un juzgat a la disposició de tots els veïns de Muro, el qual està situat, perquè sorprendentment molta gent no ho sap, està situat en la Casa de Ferro al costat de la policia local. En les seues instal·lacions, i si m'ho permetixes diré que totalment ridícules i obsoletes per lo que és el moviment del poble de Muro, perquè Muro, pues, avui per avui, té molt de moviment i ja té una certa categoria com a poble, presten servici un secretari, un auxiliar administratiu i un juez. Tot el personal, cal recalcar, que és exclusivament dependix del Ministeri de Justícia. Això què vol dir?
No té res a veure l'Ajuntament.
Absolutament res que veure. És a dir, que tot el personal que està fent les seues labors en el juzgat de Muro cobra directament del Ministeri de Justícia. Sí que és veritat que el que respecta a subministres d'oficina és l'Ajuntament el que s'encarrega d'ells. No obstant, l'Ajuntament de Muro recibeix una subvenció anual per poder sufragar aquests gastos.
Molt bé. Tema material...
Correcte. Bueno, aprofito també per a recordar que el que vulgui posar-se telefònicament en contacte en el juzgat deu de marcar el número del telèfon de l'Ajuntament i senyalar l'extensió 2020 i directament parlaran al juzgat.
Molt bé. Bueno, pues, a banda de lo que és l'equip i a banda de lo que és també ixe dia a dia, no, del jutjat de pau, volem conèixer el tema competencial, les competències. Quines són aquestes competències que té el jutjat de pau del nostre poble, Alfonso?
Bueno, pues, d'alguna manera vaig a resumir-ho, però són moltes i variades. En primer lloc, la competència fundamental és l'auxili judicial. Què vol dir això? Pues, és simplement que és la cooperació en altres juzgats. És a dir, qualsevol juzgat ens pot enviar documentació al juzgat de Muro perquè la fem arribar a la persona interessada. Ja puguen ser exhortos, sentències, requeriments, etcètera, etcètera. Després tenim actuacions en matèria de jurisdicció voluntària, que es diu, que és que a lo millor alguna persona ho haurà sentit comentar, que són actes de conciliació.
Sí, sí, sí.
Que realment això és un procediment molt senzill. És, si diguem, una demanda, però és una demanda senzilla en la qual el que intentem és que les parts implicades arriben a un acuerdo i que puguen eixir del juzgat, pues, dient que s'ha solucionat l'assumpte. Tot això que implica? Pues, evitar el sobredimensionar els assumptes en els juzgats de primera instància o instrucció. I, per supost, pues, eliminar gastos i temps en les persones implicades.
Uns juzgats que prou saturats estan ja, de per si, com per a clavar assumptes com este, que per això s'evita que queden arreglats de la millor manera possible en el jutjat de pau.
Correcte.
I per això està el jutge de pau, que té que mediar, té que tindre temple, bueno, té que escoltar.
Correcte, per supost.
No és fàcil. No, jo ho parlava en Eduardo, no? Que sí, anterior sí, sí, jutge sí. De pau, i també en Pepe Prats. Jo diria, és que no és fàcil la vostra labor.
La veritat és que ni és fàcil ni és compleja. Tot dependix des que tens d'enfront de la taula.
No, i d'uno propi.
Sí, evidentment.
Evidentment, propi. Si vols clavar llenya a l'assun, si vols templar...
Entonces no series un bon juez.
Evidentment.
Si el juez el que té que fer és...
Apaciguar.
Tindre, apaciguar i mostrar sensatès.
Sí. Bueno, més coses del tema competencial.
Un altre apartat que toquem i que la gent desconeix molt són actuacions en matèria penal. Uh-huh. I quan dic matèria penal és que podem enjuiciar o juzgar temes com el deslucciment de béns de domini públic o privat, el que es puguen abandonar instruments perillosos en els carrers, el maltrat cruel d'animals domèstics,
sí, sí.
El pertorbar l'ordre en els actes públics, espectacles, reunions, etc. I després un altre tema pues, que cada dia desgraciadament està més en vigor, que són amenaces, coaccions, injúries o vejacions leves. Tot això exceptuant els temes de violència domèstica.
Correcte.
Que això és
directament
això ja correspon als juzgats de destrucció.
Sí.
I per últim, pues, bueno, les competències en el registre civil, que clar, evidentment, una cosa és, han de tindre clar que una cosa és el registre civil i altra cosa és el juzgat.
Correcte, vale? Hi ha que separar-ho.
Correcte. Entonces, el registre civil, com a encarregats del registre civil, pues, entre altres, fem la inscripció de naixements, de funcions, capitulacions matrimonials, poders vitals, curateles, que és el que antes era el que es deia les tutories legals. Després emitim certificacions de naixements, de funcions, fets de vida, tramitem expedients matrimonials, oficiem bodes i últimament també estem molt gestionant temes sobre sol·licituds de nacionalitats espanyoles.
Correcte.
Vale?
Això cada vegada més, no?
Cada dia més, claro. Evidentment. Claro. Sí, cada dia més. Una altra cosa que és molt important és que juzgats de pau és un guàrdia, una part molt important de lo que és la història de Muro, perquè clar, allí hi ha documentació que data de 1800 i pico,
claro.
Que realment hauria de cuidar-se més perquè no n'hi ha suficients mitjos perquè tota aquesta documentació estiga...
Perquè això està, suposa que està tal qual en paper i en...
Correcto.
No està digitalitzat ni mucho menos.
Correcto. Em consta que n'hi ha alguns juzgats ja en Espanya que, clar, suposa que dispondran de més competències i de més diners per a poder gastar-se-los en personal per a digitalitzar tot el que és el papeleo.
I una curiositat, quan convoques a les persones i ja vas a parlar amb elles, a intentar dialogar i traure alguna cosa de positiu, on es reuniu?
Pues, bueno, ja ho he dit en un principi, que les instal·lacions són un poc ridícules.
Sí, però jo veig que ahí teniu un despatxet
sí,
a mà dreta.
Sí, hi ha un despatxet.
Per pues, allí, o...
Sí. Moltes voltes pues, sent aquí així l'auxiliar administratiu
sí.
I estem nosaltres en el despatx de dins. Si veig que la cosa s'allarga o s'ha de complicar, pues, utilitzem un despatx superior.
De la primera planta
de la Casa Ferro.
A veure, més cosetes que tenim per ahir.
Pues mira, si em permetixes, diré que els documents, expedients que es gestionen al juzgat de Muro, anualment aproximadament ronda els 2 milions. Pareix una boba, eh?
Sí.
Pues és veritat.
Mira, això m'ha deixat a mi sorprès. Vora 2.000 en l'any, evidentment, 2022.
Estic parlant de papers que es manegen.
Sí.
No tot és un expedient.
Correcte.
És a dir, que una gestió, quan envies un document a un puesto, és una gestió que
claro,
es realitza,
claro.
Evidentment.
Bueno, més coses. A veure, anem a parlar també del tema de... Bueno, desconeixem moltíssimes coses. Jo, el primer d'ells. Poso un exemple. Jo ara en casa i jo no sé com està el tema, què vol dir això de béns gananciales, no?
Bueno, per casar-se primer que hi ha que estar enamorat. Però, evidentment, hi ha que, no sé, pensar un poquet en el que pot passar després de que firmes l'acte de casament.
Perquè no és una firma iau.
No, correcte. Perquè moltes voltes es casem i no sabem on estem. No ho sabem on estem. Estem parlant de lo que estàs comentant tu, Carlos, és de ratges matrimonials.
Sí.
Ratges matrimonials en Espanya n'hi ha 3. però és que realment s'utilitzen i la, bueno, la majoria de la gent és que es coneixen, són dos, que és el règim de gananciales.
Correcte.
I el règim de separació de béns. El règim de gananciales, pràcticament tota la gent sap quin és. Es diu, lo meu és teu i lo teu és meu. Bueno. És dir, per no estar en aquest règim, hi ha que otorgar capitulacions matrimonials. És a dir, otorgar capitulacions matrimonials, què vol dir? Pues ja que la parella, els futurs cònyuges, tenen que anar a una notaria i otorgar capitulacions matrimonials, en el qual passen a estar en règim de separació de béns.
Lo meu és meu i lo teu és teu.
I lo teu és teu, correcte. Això no vol dir que lo que és teu antes del matrimoni és teu.
Correcte.
I
lo
que
sí,
és de
sí,
la,
sí, sí,
de
sí,
la
sí,
teua senyora o futura cònyuge és d'ella. Vale? Este, el cost d'esta gestió és barata, està sobre rondant 70 euros. Vale? Una altra cosa que hi ha que dir també és que les capitulacions matrimonials poden ser tant a priori o a posteriori. Vale? A priori què vol dir? Que antes de casar-te tu les otorgues.
Tu ja ho has fet.
I si les capitulacions matrimonials tenen una validesa d'un any. Tu, antes d'un any t'has de casar. Si no, s'anulen. I el règim de separació de béns, pues, evidentment, és o bé, si les has causat a priori o les has fet a posteriori, el que és teu i el que és del teu cònyuge és d'ell. És dir, que qualsevol cosa que vulga fer el teu cònyuge o vulguis fer tu, no tindràs que demanar-li opinió alguna.
Correcte.
Vale?
I al fons una cosa, si jo no faig res d'això, en cas en règim de gananciales.
Correcto. Correcto, correcto. Entonces, tot això el que pot supondre.
Sí, sí.
És dir, el que hi ha que tindre clar és que els dos règims tenen inconvenients i avantatges. Jo el que recomanaria és que si algú s'ho planteja, pues que acudisca a un abogat, claro, a un notari o a un assessor i que es informe detalladament, perquè no, ni és blanc ni és negre. Sí que m'agradaria dir, que molta gent no ho sabrà, i és que en la Comunitat Valenciana, entre l'1 de julio del 2008 i el 31 de maio del 2016, tots els que es van casar estan en separació de béns. Me fas cara de...
Perquè no ho sabia. Però, i ara ha canviat?
Sí, va canviar, es va anul·lar. Es va anul·lar. Va ser una sentència, o sigui que... en la qual tots és clar, això és importantíssim que la gent ho sàpia.
Tots els casats entre el 8 i el 16...
Entre el 8 i el 16 estan en el règim de separació de béns.
Aunque no ho hagin demanat.
Aunque no ho hagin demanat. I molta gent ho sap. En les...
Sí.
Circumstàncies que això pot
correcte.
Portar.
En lo seu, en lo positiu i en lo negatiu. Ahí cada un que mire lo seu.
Correcte. Entonces, tornem a dir que el que tinga interès per el tema, pues que s'informe,
que s'assessore bé,
en un professional.
Molt bé. Tema testaments.
Bueno, els testaments també pareix que per superstició, pareix que sigui un tema tabú,
sí,
la gent pareix que ho evite.
Sí,
ho evite.
Sí, sí. I, tema testament, no? Dona mal...
I molta gent diu, testament? I això què és? Bueno, entonces, pues, lo que sí que hi ha que tindre clar que redactar un testament mos ahorra problemes en un futur. És una gestió que sols... Bueno, anem a veure, sols es pot fer. Hi ha molts tipus de testament, però el testament realment, per no tindre problemes, s'ha d'otorgar davant d'un
notari.
I té un preu de 50 euros. És dir, molt, molt barat.
I ahí t'evites qualsevol problema.
Correcte,
que podria vindre.
En un futur.
Que esperem que no vinga mai, però que,
correcte,
bueno, algun dia té que vindre.
Perquè jo el que m'ha donat compte és que parles en matrimonis... Bueno, en els joves res, perquè no en fan. Però en els matrimonis ja majors, tots tenen la concepció... Bueno, i el testament vosaltres què? Diu, no, el meu per la meva dona i la dona i lo de la meva dona per mi. I això no és així, no. És un error totalment garrafal. Però bueno, la gent té aquesta concepció des de sempre. És a dir, que les herències es divideixen en parts, i aquestes parts n'hi ha algunes que no es poden tocar. També pues, recomanaria que el que tinga ganes d'estudiar un poc o de saber més sobre el tema, pues, que acudisca pues, a un abogat, a un
correcte,
notari o a un assessor que conegui del tema.
Però tingueu en compte, per favor, tingueu en compte el tema dels testaments, que és algo que l'ho dit, sempre ho deixem així de costaet i fa un poc de yuyu, però... Ojo.
Si em permetixes, sí que m'agradaria añadir un tema que, sobretot per els matrimonis jovens.
Sí.
Perquè, clar, els matrimonis jovens que es casen i no fan testament i no tenen fills, ojo, perquè a lo millor, no, l'herència del meu home, no. L'herència del meu home, no. Si viuen els pares, va pels pares.
Va pels pares.
I la dona, o l'home, no sabem qui faltarà primer...
Les veu passar.
Les veu passar, correcte.
Mai millor.
I un altre tema també, que cada dia està més en boga, és la gent que es va casar, va otorgar testament i posteriorment s'ha divorciat, aconsellaria que revisaren els testaments.
Correcte, per a que no hi haguen sorpreses.
Correcte.
Parlem també d'iniciatives de futur. A veure, iniciatives que teniu pensades o que ja heu pensat i que esteu plasmant o esteu a punt de plasmar, Alfonso.
Bueno, pues una iniciativa que temps darrere vam desenvolupar és vam elaborar, perdó, una breu guia per ajudar a resoldre conflictes veïnals. Perquè es vam donar compte que hi ha molt de lío entre veïns. I, clar, expliques a la gent el que té que fer i es queden un poc sorpresos. Entonces, pues, vam desenvolupar una xocoteta guia on diem els passos que hi ha que seguir per no crear mal rotllo, sí, perquè al fi i al cap han de conviure tots junts i de la millor manera possible. I en el cas de que no hi hagi un acord, pues, també el que s'ha de fer. Esta guia en tenim a disposició del que la vulga en el juzgat. Em vaig fer arribar a la policia local, a la Guàrdia Civil, a l'Ajuntament també em vaig fer arribar i també em van fer arribar alguns administradors de finques del poble. Vale?
Algo important i algo delicat, el tema de la convivència. Això ha eixit en sessions plenàries perquè bueno, pues han hagut o van haver problemetes, no? En el que estàvem parlant abans, no? Sobretot el tema veïnal i demés, i es va fer una ordenança. I aquesta ordenança crec que ja està tal qual, està completa, es va aprovar per unanimitat en sessió plenària, i jo vull que em parli justament d'aquest tema, del tema de la convivència. Perquè això, avui no tenim molt de temps, però sí que, perquè això podíem dedicar-li un programa simplement a este assunt. Però ahir, ara sí que ja n'hi ha una ordenança, o ara sí que ja en este cas, si passa qualsevol cosa, sabem el que ens pot caure. Parlant clar.
Bueno, jo, si m'ho permetixes dir, crec que les ordenances, tant com les lleis, perquè cada dia, evidentment, n'hi ha tantes i més, que la gent no sap per on té que anar. Jo crec que al final de la contienda, quan parlem de convivència, han de tindre en compte uns conceptes tan senzills com el respecte, l'educació i l'empatia. És a dir, que si tenim això, ni fan falta ordenances, ni fan falta lleis.
Però com això, per desgràcia, no ho tenim, o no ho tenim tots.
Correcte.
Doncs n'hi ha que fer aquest tipus d'ordenances i n'hi ha que, perquè al final és aixina, jo crec que avui estem parlant claret. Si toques la butxaca, al final la gent, com a que el fa més cas. Si no toques la butxaca, pareix que,
sí, però,
que és el pit o el sereno. És una pena, però...
Convendràs amb mi que és lamentable que
sí, però Alfonso, però sí, siguen sí. Realistes, per desgràcia, n'hi ha que arribar a aquest punt.
Jo crec que el problema és que l'incivisme i la intolerància d'algunes persones està alcançant uns límits o uns nivells preocupants.
Sí, se'n passen de la línia.
Correcte. Doncs, I tot això ho dic perquè, clar, l'ús del sentit comú cada dia va disminuint.
Sí.
I entonces tot això redunda en un deterioro de la convivència. Perquè uno, a poc que observe i analitzi el seu alrededor, fàcilment es pot comprovar. Jo, per lo que veig, que en l'ambient es respira crispació, intolerància... Sí, sí. La gent, tots estem un poc així, però què m'ho has passat? Relajem-se, tranquil·lisem-se. No? Jo m'ha donat compte d'un simple tràmit que gestionem en el juzgat i és els documents d'assistència sanitària per agressions. Que quan... bueno, perquè la gent ho sàpia... Quan una persona és agredida, acudeix al centre de salut i la tenen,
el parte
d'assistència, mos l'envien al juzgat. I del juzgat fem un ofici i el remitim al juzgat de primera instància per si és constitutiu de delit. Pues ha augmentat un 66% respecte a l'any 2021. Em fas cara de
assombrat. Preocupació. Assombra, sí, no? Sí, preocupació. Sí, sí, perquè... perquè són números a tindre en compte. Saps què passa? Que ho veiem moltes voltes en la tele o llegim en el periòdic o escoltem en la ràdio, però pareix que això no passa per ací. Sí, això no passa en Muro.
Per ací també passa. I, si em permetixes, un altre indicador molt visible de lo que és la falta d'educació i la intolerància i el civisme és la quantitat de residus que hi ha per els carrers per els camins rurals, per els barrancs, és que és impressionant. És que el quedes sorprès de poig, de botelles de plàstic,
sí,
de
basura,
cristal, de mascarilles, de caixetilles de tabaco, de colilles, de cigarros, que n'hi ha cents i cents.
Bueno, i hasta de mobles.
Sí, correcte. Sí, bueno, això és un altre tema, perquè els mobles, hi ha gent...
Hi ha un ecoparc, eh?
Que hi ha un ecoparc, i es deixa al costat, deixa al costat dels contenedors. A veure, si és que està a l'ecoparc. I si no es toca per telèfon, i van i te la repleguen.
Que sí, que sí.
Això és, no sé, és falta pues, de respecte a tots, sí, els teus veïns. Mm. I una altra cosa que m'ha donat compte és que la majoria de solars urbans de Muro, que estan degudament vallats, la gent ara s'ha aficionat a tirar els residus,
sí, sí,
darrere.
Sí, sí.
I clar, tu passes per la serra i la serra potser està neta, però a un pam tens un verdader vertedero.
El trobes de tot. Això, l'ho dit, que n'hi ha una ordenança i que si el pillaren tirant el podien denunciar perfectament.
El
podria caure una sanció, la que toco. Per favor, tingam-ho en compte, n'hi ha papereres, que no n'hi ha les que toquen, bueno, n'hi ha les que n'hi ha, però les que n'hi ha, tirem-ho la papelera. No ho tirem fora.
Sí. Bueno, això és un altre tema que ja...
Però que també serveix per a tor... És que al final tenim que ser pesats en aquest aspecte de matxacar, perquè evidentment que n'hi ha moments que el poble dius, però com som aixina?
Sí, sí. Bueno, això ja, jo ja es catalogaria d'indigents mentals. Perquè veus en molts parques, sobretot els fins de setmana, que dius, bueno, a veure, si tens una papelera i ja no a 100 metres, a 5 metres i el deixes tota la basura on has estat. Això ja, jo crec que ja és un tema d'estudi, d'educació i d'estudi per part de psiquiatres i psicòlegos.
És increïble. Estem fora de temps, però vull que mos dones consells ràpids i l'última te la tinc que preguntar sí o sí, que és el tema dels ocupes.
Ah,
que,
bueno,
que també podia donar per a un programa soles. Consells,
pues,
pràctics.
Bueno, en diré un o dos rapidets. I és que veig que molta gent està preocupada per les comissions bancàries. Quan parlo de molta gent, vull dir jo, gent en uns ingressos pues, d'alguna manera un poc reduïts. Mm-hmm. I és que existeix un compte denominat compte bàsic. I aquest compte està pensat per aquelles persones que tenen uns ingressos limitats que tenen o estan o poden estar excluïts digitalment. Uh-huh. I aquests comptes estan exemptos de comissions. És importantíssim que la gent ho sàpia.
Molt bé.
Vale? I una altra cosa que també, en aquest cas, comentar-ho més que res per les persones que desenvolupen una activitat professional, uh-huh, industrial, uh-huh, que en octubre passat va eixir una llei, la llei de creació i creixement empresarial, en la qual fent un xocotet tràmit d'alguna manera poden protegir la seva vivienda habitual, uh-huh, i els seus béns de caràcter empresarial, uh-huh, de possibles embargos.
Molt
bé. I és molt senzill el tràmit, però si no el fas, pots perdre-ho tot. Vale?
Tota la informació, professionals de la matèria, evidentment,
correcte,
assessors,
correcte,
i demés,
correcte,
pregunteu que hi està i mos pot salvar d'una bona, també. I ja, per últim, el tema desocupes, que això és una cosa també molt, molt sèria, no? Molta gent ha tocat així a la ràdio, recordem que també li ho preguntàvem a l'alcalde fa unes setmanes, no? Perquè, bueno, hi havia ocupacions. Què
bueno,
podem fer?
Pues,
què es pot fer?
És, per desgràcia, és una realitat també en el nostre poble. I jo, des de la perspectiva del juzgat, l'únic i per lo que he estudiat de juessos, uh-huh, evidentment, que coneixen el tema, hi ha que instaurar la cultura de solidaritat.
Què vol dir això?
Què vull dir això? Pues molt senzill. És dir, que els veïns són els que en un primer moment, quan veuen una casa desocupada, uh-huh, i algú l'ocupa, tenen que avisar immediatament els cossos de seguretat perquè actuen en les 24 hores que s'ha portat a terme l'ocupament. Perquè si passa ixe plaç, la cosa es complica soberanament.
Però, Alfonso, com saps que són ixes 24 hores? Com es determina ixe plaç?
Bueno, com es determina, la qüestió està que, evidentment, tens que saber que realment, avui, en les hores que han passat el dia, tens que saber si ha entrat algú a aquesta casa o no.
Però això com es demostra? És que és difícil.
És complicat, és complicat, és complicat.
Però n'hi ha 24 hores.
Però n'hi ha 24 hores, perquè es pugui considerar un delito flagrante. Perquè si no, ja tens que iniciar pues lo que es diu una demanda judicial de desalojo en tot lo que això suposa i temps de un any i mig a dos.
Tant de temps.
Sí. De un any i mig a dos i gastos.
O sigui que tu corres en els gastos de tot i la persona es queda vivint en ta casa.
Correcte.
I no pots fer absolutament res.
I sorprenentment, clar, perquè em vaig preocupar un poc del tema, és que diu, no, jo talla la llum i talla l'aula. Doncs pues poden demandar-te.
A tu que t'han ocupat a casa.
Correcte.
Però és que això és el món al revés.
Correcte, és el món, sí.
I això com s'explica? Doncs
pues perquè es considera un delit de coaccions.
Ja, però és ma casa.
Sí, està a casa, però demostra-ho. Sí, és
són coses
inexplicables. Sí, inexplicables,
però no arriba ni mucho menos sí. Ahí, però per molt que m'expliques és que jo em penso que ni uno mateixa diu, bueno, però així com mirem la llei.
Sí, sí, la llei desgraciadament moltes voltes es fa per a qui no es té que fer.
És veritat. Mm. En fi, la justícia.
La justícia
és lo que és.
A voltes es cega.
Últim minutet, Alfonso. Algo que vulguis recordar.
Jo, si em permetixes, és que alertar que hi ha un augment de manera exponencial els intentos d'estafa a través de missatges per telèfon
sí.
I per correus electrònics. Mm-hmm. Entonces, en este cas, lo millor és no fer cas, valga la redundància, perquè ningú va si és una entitat financera o és alguna empresa, ixos no són els millors que utilitzen.
Correcte.
Hi ha que evitar la curiositat. No sigues curiós.
Sí, sí. No dones a l'enllaç.
Correcto.
I no dones ni mucho menos números de ningún tipo.
Correcto.
Si no vols que passe algo.
Si t'han de regalar un cuixot, tranquil.
Ves a l'oficina i pilla-lo.
Que te'l portaran a casa.
Alfonso Pascual, jutge de Pau de Muro, un plaer el tindre per ací, el recordar-nos, quedarem més a sovint per a acostar tota esta informació, que jo crec que és valiosa, sobretot per a que la gent ho sàpiga, que té un jutge de Pau en Muro, ubicat en la Casa de Ferro. Ho tornem a repetir perquè encara hi ha gent que ho desconeix. Mil gràcies, Alfonso, i ací tens la ràdio per a quan faci falta.
Gràcies a tu, Carlos.